Obrim la tercera hora al Penedès en xarxa. A mi m'agrada definir aquest espai com un petit KitKat, com un punt i a part del brugit diari, de l'actualitat, del soroll, de la rutina, del dia a dia. És el Feinejant amb Filosofia, que signa setmana sí, setmana no. Pere Martí, bon dia.
Bon dia a tothom.
Tot i que de tant en tant també ens atrevim amb l'actualitat, també l'entomem.
Sí, 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 perquè al final tot el que puguis reflexionar, pensar, analitzar, sempre deriva d'allò que vius. No hi ha aquesta desconnexió aparent. És evident que quan hi ha una obra molt elaborada teòricament costa de veure aquesta connexió. Però sempre deriva d'allò que Aristòtil en deia l'admiració. I que jo de tant en tant dic la paradoxa.
Canvia, eh?
És que l'admiració prové de la paradoxa. Allò que diu, veus i dius, i què passa? Com és? D'on ve? Però bé, avui començarem parlant d'alguna cosa que segurament no t'esperes, no s'espera a l'audiència, del senyor don José María Aznar López.
Què dius ara?
Això que sents.
Bé, no ha marxat mai del tot, però ara darrerament ha tornat a la palestra.
Això és el que ara comentarem, perquè la seva ombra, tot i que no, potser no en som del tot conscients, és molt allargada i condiciona, tot i que no ens n'adonem, el nostre present de moltes maneres. Per exemple, ell fou el primer en obrir les fronteres de l'estat espanyol de bat a bat a la immigració econòmica, que no, com es pensa habitualment, a l'asil polític, a la immigració econòmica. Amb un objectiu molt clar, la precarització del mercat de treball per poder així afavorir l'empresariat que aconseguia unes condicions laborals extremament favorables, sous molt baixos, per no dir quasi bé d'esclavisme, sense haver d'enfrontar-se amb sindicats ni vagues, etc. Una política, cal dir, que fou seguida al peu de la lletra per tots els governs espanyols posteriors, ja fossin de dretes com d'esquerres, i perdó per l'oxímoron, eh? També fou el senyor Aznar que impulsà les dues primeres grans regularitzacions massives d'immigrants econòmics. Una política de nou que també fou seguida a fil per randa per tots els governs posteriors, com avui dia podem constatar en l'actualitat més actual. També devem al senyor Aznar l'èmfasi especial en la recentralització del país, un procés que ja s'havia iniciat amb altres governs, amb la Loaba, però que ell va donar un impuls definitiu amb un objectiu molt clar i, a més a més, manifest, obertament declarat. Convertir Madrid en una ciutat capdavantera a primer nivell mundial. A costa, evidentment, de xuclar de la resta del país, de Catalunya i dels països catalans especialment, com sabem molt bé nosaltres. De nou, aquesta estratègia política fou seguida fil per randa per tots els governs, de tots els colors polítics. I així ens trobem amb Madrid-Espanya i Espanya-Madrid, de la ínclita Ayuso, l'Espanya vaciada, o el fet que es repeteix de manera, doncs, ja pràcticament consuetudinària, de que a Catalunya s'executa el 40% del pressupost i a la Comunitat de Madrid un 140%. I podríem seguir,
Sí, però no ens facis més mal, que la llista és infinita.
No és el tema exactament aquest avui. Perquè també és mèrit del senyor Aznar haver aportat una de les nocions clau per donar cobertura ideològica a la precària transició espanyola. La noció habermasiana de patriotisme constitucional. Una noció sota el paraigua de la qual el nacionalisme espanyol, que és ultramuntà i supremacista, com tots sabem, s'ha pogut ocultar dissimulant les seves vergonyes tant de cara a l'exterior com de cara a si mateix. I, per tant, una altra aportació decisiva a la política espanyola d'un individu que semblava que no donava gaire de si, l'home. I déu-n'hi-do, a primera vista enganyava. però potser em diràs, bueno, tot això està molt bé, però què treu cap ara parlar d'un postjubilat com aquest? Un postjubilat que, de fet, no s'acaba mai de jubilar del tot.
No, i a més és l'autor de la frase aquesta, quien pueda hacer, que haga.
Efectivament, no marxa ni mai guarràs, però és que, a més, cada cop que obro la boca, uns quants ens posem a tremolar. Doncs bé, de seguida t'ho explico.
Vinga.
I espero que també la benèvola audiència pugui seguir el fil del que a continuació desenvoluparem. Perquè, com la majoria d'aquestes reflexions quinzenals, sempre hi ha algun element concret, algun fet recent que doncs, desvetlla tots aquests elements que desenvoluparem a continuació. El fet en concret són unes declaracions d'un dels personatges que cada cop va prenent més el paper d'estendard de l'espanyolisme català a Catalunya, el novel·lista Javier Cercas. D'aquest senyor ja en vam parlar en un programa ara farà poc més d'un any, justament per l'anterior Sant Jordi, degut a una entrevista institucional que li feu al president de la Generalitat d'aquell moment, que és el mateix del Cara, i que una entrevista en aquella jornada tan assenyalada amb aquest perfil de personatge, de fet el vam llegir com la constatació definitiva que la política de pacificació i tornada a la normalitat, que era el nucli central dels plans del PSOE per Catalunya, havia arribat ja a bon port. S'havia complert definitivament. És com si diguéssim el gong, o per ser més adequats, el cornetí que anunciava canvi de tercio en aquest país. Ara, però, ens situem en un altre moment i en una altra situació. És la celebració del 50 aniversari de l'autoanomenat Diari Progressista del País, és a dir, El País. Dins d'aquests actes hi ha una entrevista amb un individu que ha fet un llibre sobre aquest tema, casualment el senyor Javier Cercas.
Casualment.
I al llarg d'aquesta entrevista, que tracta del diari El País, però ell, ves per on, troba l'ocasió de deixar anar a la perla següent, que transcric literalment. El nacionalisme català, i ara comença la cita literal, no és feixisme, és una altra cosa, és més perillós que el feixisme. Una declaració que anava presseguida i seguida d'altres animalades que no mereixen ni l'esforç de transcriure-les. Però si no mereix l'esforç de transcriure-les, potser diràs, i per què en parlem?
Per què surt a col·lació, aquest senyor?
Per què treus ara tot això? Doncs per una raó molt senzilla. Perquè quan hi ha unes declaracions d'aquest calibre, això serveix per posar damunt la taula una de les paradoxes que durant més temps em va preocupar i sorprendre. Com era possible, com se's podia explicar, que un ultranacionalista supremacista pogués, tan tranquil, tan panxo, acusar del mateix que ell era, és a dir, de ser un ultranacionalista supremacista, a un altre. Com era possible això, aquesta espècie d'oxímeron? Poc a poc vaig anar entenent, però, el mecanisme, després de donar-hi alguns tombs. Com es podia fer aquesta acusació sense cap escrúpol? Com era possible aquest impossible? Acusar des del nacionalisme a un altre de nacionalista. I així vaig començar a veure s'ocultava als seus ulls i als dels altres el seu propi nacionalisme. I aquesta és la, diem-ne, troballa teòrica que voldria compartir amb tu i amb la pacient audiència al llarg de les següents explicacions. Aquest és un mecanisme que és molt eficaç, a la vegada que subtil i malèvol, i és molt útil per mistificar la ideologia i els prejudicis propis i posar-se en situació de poder-los retreure als altres. D'entrada, si demanes a gent quan cerques, i de casos com aquest en trobem no només a Espanya, malauradament en trobem a tot arreu, si demanes gent com Cercas, si són nacionalistes, automàticament et respondran, segurament de males maneres, com vas a parar, que si pretens insultar-los o què. Amb gent d'aquest tarannà, abans ja ho he insinuat, no val la pena discutir, perquè si són capaços de negar l'evidència, que és la forma de validació de la veritat més potent, qualsevol altre tipus d'argumentació no els faran ni una rascadeta. Però si no val la pena discutir, i sí que val la pena interessar-se, i no només val la pena, sinó que és indispensable, sobre què han dit els seus congèneres ideològics, els que s'han dedicat a fonamentar teòricament aquest tipus de posicions. I veure com se les han enginat per fer aquesta quadratura del cercle, no? Per poder un nacionalista retreure a un altre nacionalista, sense cap vergonya i escrúpol, que sigui nacionalista. Comencem. El primer i més natural mecanisme per justificar aquest tipus de posicions seria el d'establir una diferenciació radical entre nacionalisme bo i nacionalisme dolent. I automàticament escriure's ells el nacionalisme bo. Aquesta fórmula, però, no està la que està escollit per la majoria dels intel·lectuals, repeteixo, no només d'Espanya, sinó internacionalment. Els intel·lectuals que s'han dedicat a aquestes qüestions, especialment aquells que són nacionals de nacions que tenen el seu estat, han rebutjat aquesta fórmula i només l'han treballat, tot i que de manera limitada, s'ha de dir, molt limitada, alguns intel·lectuals que són, pertanyen a nacions que encara no tenen estat i, per tant, que han de reivindicar els seus drets nacionals per poder existir. Però fins i tot en aquests casos, de manera limitada. Pel que fa a la resta d'intel·lectuals, més que de mirar, d'esbrinar la problemàtica, perquè és problemàtica, diferenciació entre nacionalisme bo i nacionalisme dolent, es va optar a declarar de manera molt, molt majoritària per decantar totalment la balança i dictaminar inapel·lablement que, i en això cal dir que l'estela del nacionalisme alemany els va posar més fàcil, dictaminar inapel·lablement que tots els nacionalismes són intrínsecament perversos. No n'hi ha de bons ni de dolents, tots són intrínsecament perversos. Amb aquesta operació, amb aquest diagnòstic, evidentment s'estalviaven discussions i polèmiques i podien enviar, així, sense més ni més, ni haver de dedicar massa atenció, al quarto fosc directament a tots aquells que enarboressin alguna reivindicació nacional, etiquetant-los de xenòfobs, supremacistes, excloents, racistes, violents, identitaris, i tot el que hi vulguis afegir.
Hi ha consens, en aquest sentit?
Universal.
Carai.
Sí, lamentablement, però és així. Nacionalisme està proscrit. Els nazis hi van col·laborar. És fàcil, o sigui, és evident. Però al darrere hi ha aquest altre objectiu. És un mecanisme molt simple i efectiu, però que té un petit hàndicap, que és que, encara que tots aquests que condemnen el nacionalisme es considerin ells mateixos, en realitat, nacionalistes bons, com que ara ja no ho poden dir públicament perquè ells mateixos s'ho han prohibit, doncs han d'inventar alguna fórmula teòrica que els permeti expressar aquest sentiment d'identificació amb la pròpia nació. Però en aquesta fórmula teòrica no pot aparèixer ni nació ni nacionalisme. Una primera alternativa va ser patriotisme, que feu fortuna en molts indrets, per exemple als Estats Units, on fins l'arribada de Trump a ningú se li acudia parlar de nacionalisme, ara ja és una altra cosa. I això ho podem constatar, per exemple, en produccions fílmiques del nacionalisme nord-americà, com l'èpica pel·lícula titulada precisament The Patriot. Ara bé, aquesta proposta en el nostre país no va tenir tanta sort. Per què? És perquè aquesta noció estava ja colonitzada per la tradició franquista. era un element clau de la seva política, per molt que s'escarrassessin...
No es podia maquillar, eh?
No es podia maquillar. Dios, patria y rey, la unitat de destí era massa potent.
Pesa molt.
Pesa molt. El nostre país aquí no colava. Una altra alternativa que va aparèixer amb força fou la de republicanisme, que en el nostre estat, i especialment a Catalunya, ha arrelat amb força. Però més enllà de la discussió teòrica que podríem tenir sobre aquesta qüestió, molt interessant, però que no podem abordar aquí, també en el nostre estat tenia un problema, una dificultat difícil de superar, per no dir insuperable. I és que l'estat espanyol s'havia casat ja des de feia molt de temps amb la monarquia borbònica. I, és clar, una república monàrquica, una monarquia republicana, encara que tingui les tragaderes molt grans, no hi ha qui se'n passi. Tot i que hi va haver gent que ho va intentar.
Es va intentar, sí.
Ho va intentar. Però no, això era massa. I llavors és quan retrobem per fi el senyor Aznar. I mira per on el senyor José Mari té una idea genial i troba la manera de sortir de l'atzucac, de desfer el nus gordià. Diu, per què no ens apropiem del concepte habermasià de patriotisme constitucional? I així matem d'espardals d'un tret. No apareix ni nació ni nacionalisme, ni tampoc república. Tot i que, per ser rigorosos, els peperos, i especialment Aznar, no eren gaire monàrquics, eren molt més monàrquics del PSOE. Però... Llavors ja ens podem declarar, sense manies, patriotes. Però no patriotes d'Espanya i de la seva unitat de destino universal, no, sinó de la Constitució. Jugada mestra. La Constitució, doncs, passa a partir d'aquell moment a exercir, almenys sobre el paper simbòlic que sempre havia exercit i que, de fet, en el fons, sempre ha continuat exercint la noció de pàtria, la unitat d'Espanya. Però ara, això sigui sota una fórmula molt més vendible, molt més adequada al mercat intel·lectual internacional. Per això, des de llavors, la Constitució s'ha convertit en quelcom intocable, quasi bé sagrat. No se li permet a ningú de més tenir la Constitució. Per això, quan el nacionalisme català va plantejar el seu desafiament a l'Estat, la reacció fulminant, contundent i violenta de l'Estat no fou sota l'epígraf «Defensa de la pàtria», sinó sota l'epígraf «Desacatament a la Constitució». Per això...
Pecat capital.
Pecat capital, clar. Perquè què és el que simbolitzava realment la Constitució? Per això l'actual i preparat monarca que patim es va permetre el luxe en aquells moments de deixar anar animalades com «La democràcia és complir la llei», que en realitat volia dir «acatar la Constitució». O els policies cridar democràcia, democràcia. Una Constitució que, i aquí apareix una altra paradoxa, si bé exigeix una adhesió inquebrantable vers el contingut concret de la qual aquesta adhesió no té tanta importància. Els partits que més criden a favor de la Constitució mostren una indiferència total als seus articles i els incompleixen sense cap mena d'escrúpol. Per què? Perquè, en definitiva, el text constitucional s'importa on rava.
O fan canvis d'amagatotis.
L'únic que els interessa és el seu ús com a símbol que permet amagar el seu ultranacionalisme. Ara bé, quin és l'origen d'això? Abans ho hem dit amb l'adjectiu. És Jürgen Habermas. Habermas és potser un dels últims... filòsofs prestigiosos de la segona meitat del XX, igual que l'escola que pertanyia, l'escola de Frankfurt. La seva teoria més coneguda és la teoria de l'acció comunicativa, que després en parlarem. Per poder situar, ja anem malament de temps...
4 minutets. Sí. Veig que avances, guió.
Sí. La tesi de Habermas... ens hem de situar en el context. I el context és el final de la segona... després de la Segona Guerra Mundial, la postguerra. Una cosa que no s'acostuma a tenir mai, o gairebé mai en compte, és que Alemanya va ser derrotada totalment. El que passa que, en lloc de fer desaparèixer la població, com passa en altres casos històrics en què la derrota és total, en aquest cas, el que es va dictaminar és que el que es va prohibir es va, com si diguéssim, portar els alemanys a haver d'abjurar del seu passat, de la seva història nacional i fins i tot de la seva cultura. Però, malgrat tot, s'havia de reconstruir Alemanya. El pla Marshall i tot això, i a més a més perquè abans davant hi havia els comunistes i tot això. Llavors s'havia de donar-los algun tipus d'element d'identificació col·lectiva. El primer que es va introduir va ser la noció de democràcia, ja que la democràcia havia sigut l'estàndard que havien portat les potències aliades
els
com a justificació de la seva, lluita. No? Bé, no tots els aliats, ja ho veu un aliat que això de la democràcia no li interessava gaire. I el poble alemany, evidentment, va assumir aquest valor plenament, però no n'hi havia prou. Això no dona prou cohesió per generar una societat amb perspectives de futur realment potents. Llavors, què s'havia de fer? Què es podia fer si no se podia apel·lar al passat nacional per donar aquesta coherència? Llavors és quan intervenen els intel·lectuals com Habermas, que s'havien preguntat quin és el fonament de la convivència, perquè és el temps que li havia tocat viure, i arribat a la conclusió que hi havia uns valors, uns conceptes fonamentals bàsics sobre els quals tothom estava d'acord implícitament, que eren els que permetien després el debat, la discussió social de forma constructiva. Des del punt de vista polític, doncs, també, això és el que ell va arribar a la conclusió. I la Constitució, com el resultat d'aquest acord entre tots els ciutadans alemanys, esdevenia aquest fonament, no? Ell va portar aquesta idea a l'extrem i va considerar que la Constitució podia ser considerat com a condició de possibilitat de la convivència del poble alemany, quelcom quasi bé previ a la nació. I, per tant, quelcom que mereixia l'adhesió del nacional alemany, ja que la via anterior estava tapada, com a nou fonament. Això és el patriotisme constitucional. Clar, ara podem entendre com és que aquí a Espanya la cosa va funcionar també, perquè la situació és pràcticament paral·lela. És pràcticament paral·lela. Van venir com en ell el dit, el passat proscrit, i ara tenim un nou fonament que ens recull a tots els espanyols, però aquest nou fonament dura el que dura. Mentre la transició va ser aquest moment delicat, es va mantenir el consens fins que va arribar, per exemple, un senyor que era el jefe de tota la judicatura espanyola, el senyor Lesmes, que l'any 2017, arrel dels fets de Catalunya, a la inauguració de l'any judicial va engegar-ho tot per l'aire i va dir allò tan clar de que la indissoluble unitat de la nació espanyola, el basamento último nuclear e irreductible de todo el derecho del Estado. A partir d'aquest moment, ni Constitució ni la unitat d'Espanya és el fonament. I mica en mica la qüestió doncs, es va normalitzant, com ja sabem tots. Però queda un reducte, aquests els que s'anomenen a si mateixos progressistes, antitot, cosmopolites, etc., que encara s'aferren com un clau roent amb això. Però ara, després de tot el que hem començat i hem desenvolupat, ara potser quan sentiu aquests esgargamellant-se en públic, no som nacionalistes, no som nacionalistes, potser podrem veure més fàcilment que ells el que volen dir és sí, sí, som nacionalistes, però som dels bons, no som ni excloents ni supremacistes, però no ho podem dir perquè ens ho hem prohibit nosaltres mateixos i llavors ens hem d'inventar tots aquests eufemismes, hem de pervertir el llenguatge de mala manera per ocultar tot això. Quan el sentiu, doncs espero que ara més fàcilment els veieu al llautó i els engegueu ràpidament a pastar fang. I si pot ser, ben llardós.
Moltes gràcies, Pere Martí. Fins d'aquí 15 dies. Adéu.
Fins la propera.